Ja hi som tots. Doncs molt bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari d'avui dia 30 de juny. En primer lloc, excusar la senyora Teresa Rull i l'Enric García, que no es podran connectar avui al ple, però motius personals. Doncs passin al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinària del dia 31 de maig. Hi ha alguna cosa o s'aprova? Entenc que s'aprova. Doncs passem al punt 2, donar compte de resolucions d'alcaldia del número 289 a la 358, de la Junta de Govern Local de la sessió del 20 de maig a la del 17 de juny, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 215 a la 259, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 42 a la número 44, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 16 a la número 17, d'Afers Socials, de la número 98 a la 136, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 228 a la número 251 i de Governació, de la número 58 a la 70. I ara passem al punt 3, donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la llei de morositat i sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponents al primer trimestre de l'exercici del 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bé, bona tarda. L'explicació ja la vam donar al ple del mes de maig. És un informe complementari a l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que vam fer i, per tant, el que sí que va passar a nivell de tràmit administratiu és que no es va posar a l'ordre del dia del maig, que era quan tocava, i, per tant, com que és prescripció que passi per ple, l'hem posat al següent ple. Però les conclusions són les mateixes perquè és el mateix que vam parlar al ple passat.
Molt bé. Hi ha una intervenció per part dels grups polítics? Senyor Juan Felipe.
Gracias, alcaldesa. El pasado pleno del mes de mayo, en el informe de intervención, nos daba el incumplimiento en pago a proveedores de la corporación. En el de hoy presentan el informe de tesorería en el que corrobora el incumplimiento de los organismos y sociedades de la corporación. Les volveremos a recordar lo que comentamos en la intervención sobre este mismo punto en el pleno del día 31 de mayo. En el periodo medio de pago a proveedores estamos en 60,44 días, por lo que incumplimos. Esto es debido a gestión PIUS, que pasa de los 91,73 días. El 5 de abril del 2020 a la dirección del PIUS se les pidió un informe para poder revertir esta situación. A día de hoy no se tiene respuesta. Sabemos que el principal cliente es CatSalud, que paga tarde y mal, pero un estudio de mínimos no sería posible. Charcha, el pasado trimestre en pago a proveedores estaba en 20,52, en este 30,93. Valllenera, 29,84, en este 35,31. Patronat de Sport, 38,64, en este 38,28. Grupo San Roque, 29,71, en este 60,30. Deben poner mejores medidas de control en el pago a proveedores, ya que en vez de mejorar, empeoran. En su conclusión final, el tesorero de la corporación nos detalla que el periodo medio de pago a nivel consolidado también se incumple, y esto es debido a la demora en el pago de la sociedad Gestión Pius Hospital de Valls y Grupos de Servicios Sanitarios y Sociales San Roc. Gracias.
Moltes gràcies. ¿Alguna altra intervenció? Sí, senyor Barberà.
Bueno, més aviat per clarificar conceptes, perquè normalment aquestes intervencions el que fan és remenar dades i no aclareixen, sinó que busquen una mica una grisó de les possibles dades. A veure, repassaré l'informe una altra vegada, no passa res. De les diferents dades que surten a l'informe trimestral, cal dir que complim el deute viu, estem en un 26,64%. No complim amb l'estabilitat pressupostària, però cal recordar que el govern de l'Estat les ha suspès, recordar que el govern de l'Estat més progressista de la història té les competències manllevades a l'administració local. Per tant, demanaríem que aquesta suspensió continués per alliberar i no haver de pagar deute, sinó poder, com veurem després amb els modificats, invertir per ajudar a la sortida d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social que hem tingut i que patim i que patirem encara durant un temps i esperem sortir-ne bé. L'Ajuntament compleix amb el període mig de pagament, l'Escola de Música compleix, Xarxa de Cultura passa els 30 dies amb 0,93, el Museu compleix, Vallgenera està 5 dies per sobre i Patronat d'Esports en aquest cas està 38. Si juntem l'Ajuntament i els organismes autònoms, estem complint. on no complim amb el nivell consolidat quan ajuntem els 30 milions de l'Ajuntament, més el milió i pico o els 500 de l'Escola de Música, és a dir, pressupostos més petits, els ajuntem i ajuntem PIUs i és quan no complim. Per tant, és una problemàtica que tenim de fa temps, que es demanen informes i que sabem que tots, inclús el mateix equip socialista ha fet arribar avui les propostes per negociar el pressupost del 22 i parla d'agafar un consens per solucionar el tema del PIUs. No és que la Generalitat pagui tard, perquè la Generalitat està pagant. En l'època de Covid ha complert molt bé. De fet, és un any en què el president del Consell d'Administració, el senyor Jordi Cartanyà, ja va informar que s'havien pagat les DPOs al 100% als treballadors, que s'havia fet un esforç des de la Generalitat. Per tant, no és veritat. El que sí que és veritat que és que des de l'inici del PIUS tenim un deute que anant creixent. No, el problema del PIUS no és pas que l'Administració de la Generalitat pagui tard, que això es va anant complint i anem fent-ho. No és un problema. No té, el PIUS no té crèdits, no té deute. És a dir, no hem anat a buscar diners al banc, sinó que s'està fent un joc econòmic per no empitjorar la situació i això suposa que sovint el sacrifici és dels proveïdors, però això és des de fa anys. En tot cas, la solució no és fer un pla de pagament, sinó que, com vam dir, el fet de signar un protocol pel PIUS i buscar una solució conjunta amb la Generalitat del futur de tota aquesta estructura sociosanitària i residencial de la ciutat de Valls, l'estem treballant. Per tant, l'interventor i les auditories saben que estem buscant solucions amb aquesta problemàtica. El que passa és que cada ple surt el mateix. Si ja ho sabem, la situació la sabem, i vostè mateix està al Consell d'Administració i vostè veu els pressupostos. Per tant, fer un pla de pagament no ens soluciona la situació, ens soluciona una solució consensuada de ciutat més alta. Després, parla d'inversions executades i parla d'altres situacions en aquest informe. Al final, el que diu les conclusions és que en molta part de la situació s'espera complir menys amb l'estabilitat pressupostària, que vol dir que no pots gastar més enguany que l'any passat i precisament necessitem gastar més per sortir de la crisi. Per tant, no complir en aquest aspecte, en aquest cas, és positiu perquè dona sortida i dona possibilitats a buscar solucions. No sé, era un discurs que tampoc són dades i són números, però és que els he de donar al final perquè inclús això porta a titulars en mitjans que diuen doncs que l'Ajuntament no compleix. No compleix a nivell consolidat totes les estructures de la ciutat, però l'Ajuntament, és que el mateix Tesorer m'ho deia, com és que no expliques que l'Ajuntament sí que compleix? Permeti'm aprofitar aquesta oportunitat que m'ha donat d'intervenir vostè a dir que l'Ajuntament està complint, l'Escola de Música està complint, Xarxa de Cultura està complint, xarxa es passa amb 0,93, museu compleix i Valls Generi Patronat treballarem perquè compleixi. I el gran problema, conscient tots, és la situació no de que no paga la Generalitat, sinó del dèficit estructural des del seu inici que té la gestió PIUS Hospital. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Martínez.
Disculpe, senyor Martí, su discurso le queda muy bien, lo puede adornar, todo lo que usted quiera. Pero mire, aquí yo en mi intervención me he limitado simplemente a si se cumple el pago a proveedores. El consistorio y sus organismos no cumplen. Estamos por encima de los 60,44 días. Si estuviésemos por debajo de los 30, pues cumpliríamos. Simplemente es eso, no se cumplen. Y usted le puede dar y puede explicar aquí como usted quiera, que el ayuntamiento cumple y que el Vallenera pueda... No, en sí, la corporación no está cumpliendo con el pago a proveedores. 60,44, punto, ya está.
Señor Barberán. Obre el micrófono, señor Barberán.
No li he dit que no hagi dit cap dada que no toqui, excepte amb que la Generalitat està pagant a temps. És l'únic que li he volgut corregir de la seva intervenció per deixar-ho clar. La resta és, vostè agafa l'informe i busca una dada negativa per poder-la posar aquí damunt. I la meva obligació és posar les dades positives, perquè darrere hi ha uns treballadors, hi ha una gent que està fent un esforç amb una situació de tresoreria provisional, d'intervenció amb baixes a l'equip i que estan fent un treball d'esforç per poder pagar el dia i complir. I ho estem arribant a fer. I el que no pot ser és que jo no surti en defensa del treball que s'estan fent des de l'àmbit professional, des de l'Ajuntament. L'Ajuntament, que té un pressupost de 30 milions, està complint sí o no? Xarxa xarxa de cultura està només per damunt d'un 0,93, sí o no? Escola de música compleix, sí o no? I jo li dic, a nivell consolidat, quan sumem els organismes autònoms i l'Ajuntament, Sant Roc i Sant Pius, és quan ens passem. Bueno, jo no hi dic cap mentida, jo diria tampoc, no? Vaja, jo, de fet, no cal que em demani disculpes perquè ha d'intervenir quan vulgui, com vulgui, no? Però jo l'únic que faig és donar una versió més positiva de la feina que s'està fent, no a nivell polític, sinó a nivell de funcionaris i de treballadors i de que la ciutat està pagant a proveïdors com toca. I el Pius, tots som conscients de que el volum que té el Pius i l'històric de dèficit que té, que hi hem participat tots d'aquest històric, necessita una solució més enllà d'un pla de tresoreria per pagar. Perquè tenir un pla de tresoreria per pagar vol dir demanar un préstec, endeutar-nos i pagar interessos. I, per tant, això és una cosa que anem anant mantenint, que vostè coneix, que vostè sap i que potser no comparteix, estic d'acord. Però, en tot cas, és una cosa que podem repetir cada trimestre, però a mi ja arriba un punt que tinc l'obligació d'explicar una altra versió, que jo crec que és tan, tan certa com la seva perquè són dades de l'informe de la intervenció. L'únic que vostè es fixa en uns i jo els dic tots. I ja està, l'única diferència.
Senyor Martínez.
Disculpe, senyor Martí. Aquí nosotros... no se nos pasa el criticar el trabajo que está haciendo, están haciendo los funcionarios, para nada. Pero vamos a decir, lo que aquí se pone y lo que viene de intervención es que estamos incumpliendo. Usted, dele las vueltas que usted quiera. Estamos incumpliendo a proveedores y ya está. Y no le voy a entrar más y ya puede explicar lo que usted vea, pero estamos incumpliendo y ya está.
Señor Bárbara. Connecti el micro, senyor Barberà.
Repeteixo que l'Ajuntament està complint, Escola de Música està complint, Xarxa de Cultura passa un 0,93, Museu està complint, Vallgenera i Patronat d'Esports està una mica per damunt dels 30 i qui està desfassat és Sant Roc i Sant Pius. Jo continuo dient el mateix. No m'ho podrà contradir, això tampoc, no? Per tant...
Senyor Martínez.
Pues bueno, vayamos a lo mismo. Xarxa de Cultura incumple, Vallgenera incumple, Patronat d'Esport incumple, Sant Roc incumple. Oiga, podemos pasarnos así hasta mañana. La corporación y sus organismos incumplen a proveedores. Punto.
Senyor Barberà.
Bueno, Ajuntament compleix, que és el pressupost de 30 milions, que és el més gran. Escola de Música compleix i Museu compleix, que és el que vostè no ha dit. I llavors ja hem dit tota la informació completa, ja està.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Senyor Martínez, passaríem a... Té alguna cosa més a dir, senyor Martínez?
I al final incumplimos, ¿no? Vengo a decir, al final de sus palabras, esos cumplen, pero hay otros que no cumplen y al final incumplimos. Punto.
Moltes gràcies. Passaríem a Hisenda, Finances i Contractacions.
No, només una frase, alcaldessa, només una frase. A nivell consolidat de tots els organismes de l'Ajuntament de Valls, estem incomplint.
Moltes gràcies. Passaríem a Hisenda, Finances i Contractacions. Si els sembla bé, farem explicació conjunta del punt 4, 5 i 6. Té la paraula el senyor Martí Barrà.
Sí, portem a aprovació un paquet de modificats que hem dividit en diferents apartats perquè són de diferents modalitats, que serien el modificat 5 de 2021, el modificat 6 de 2021 i el modificat 7 de 2021. El modificat 5 dona resposta a una sentència judicial que l'Ajuntament tenia un pleit amb l'Incasòl per un tema d'un procediment d'ordre d'un conveni que s'acaba aquest 2021 i que el que feia era donava, l'Ajuntament donava una subvenció d'un valor equivalent a l'IBI dels solars que l'Incasòl tenia en propietat i que no havia posat a urbanitzar i a la venda. Això d'aquí hi havia una discrepància tècnica en què si primer l'Incasòl havia de pagar l'IBI i després nosaltres li havíem de donar la subvenció, això es va portar als jutjats i al final els jutjats han decidit que nosaltres hem de cedir la subvenció, ells pagaran i es consolidarà el deute i la subvenció. Bé, això d'aquí què suposa? Suposa que una partida que teníem cada any al pressupost d'uns 40.000 euros s'anant acumulant en el temps en el romanent, que era un d'aquells conceptes que l'interventor deia hem de guardar per quan hi hagi aquesta sentència, a veure com sortirà, i de fet, doncs, nosaltres ara hem de cedir la subvenció, ells pagaran i el deute quedarà. És un tema comptable, res més, perquè no és que nosaltres els donem la subvenció i ells no paguin l'IBI, sinó que és un tema d'ordre a l'hora de fer les coses. Això suposa posar en el pressupost anual, incorporar-hi 562.313 euros, perquè això venia aquest litigi de fa anys. I fem una previsió d'indemnitzacions, perquè el jutjat ha sentenciat en contra de l'Ajuntament de Valls, incrementem la partida d'indemnitzacions per pagar si quin tipus de costes o quin tema el jutge ens ha carregat i Incasòl, que estem treballant amb ells, a veure quan ens tocarà. Per tant, és un tema històric que definitivament els jutjats han tancat i que hem de donar resposta. Després hi ha, quan se va fer la cessió dels espais de la biblioteca Carles Cardó Antiga a Museu de Valls, es va fer un contracte de manial de cessió dels espais amb la Generalitat. La Generalitat l'any 2020 va emetre dues factures, la del 19 i la del 20. El 20 no es va pagar i la paguem ara, vale? Perquè així també liquidem aquesta línia. Són 28.500 euros que tenim a cada any a la partida i que n'hem de posar de dos anys per liquidar el 2019, que ens va arribar amb la liquidació del 2020. I després, tot i que el patronat d'esports ens comenta, no?, que està augmentant els usuaris, que s'estan fent noves propostes, etc., tot el tema pandèmia que porta d'aquests mesos, cal reforçar-lo, no? Llavors hi posem 100.000 euros. D'on se financia tots aquests diners? Tot el tema d'Incasòl, ja hi havia reserves, és a dir, ja es feien reserves a el que era el romanent líquid de tresoreria. També del líquid de tresoreria teníem els 28.500 perquè és un deute d'una vegada i també teníem el suport al patronat d'esports perquè continuï funcionant. Per tant, del romanent líquid de tresoreria en traiem 710.813. Aquest seria el modificat número 5. El número 6 és un modificat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari que l'únic que fa és moure partides, del mateix pressupost i posar-les a conceptes adequats a la realitat del moment, que en el moment del pressupost no ho teníem clar. Per exemple, hi ha 20.000 euros de l'any 2019 que havien d'anar a restaurar el paviment del terra de l'església de Sant Joan amb aquell sol que van tenir. Van poder aconseguir una gran subvenció de la Generalitat que va suportar part de la despesa o quasi tota la despesa i no van haver de necessitar aquests 20.000 euros i van quedar allà. I ara tenim el repte d'arreglar el campanar i de continuar amb la restauració d'allò que com a ciutat aprofitem a nivell turístic i de reclam de la parròquia de Sant Joan. I tenim una partida ja més genèrica que parla de parròquia Sant Joan restauració d'aquest any i els traiem d'una partida i els posem a l'altra. D'acord? Però el concepte a nivell de gestió de tresoreria i inversió, el paviment no és correcte i posar-ho a patrimoni o restauració de l'església és correcte. I després, que ja la vam fer l'any passat aquesta modificació i per sort enguany la podem fer d'una manera diferent, és contribuir al manteniment de les colles dels xiquets de Valls, no? De les dues colles de Valls. Amb la variant que l'any passat vam haver de moure els 60.000 euros a cada colla per manteniment i enguany per sort, i així s'ha vist per Sant Joan a la represa, podrem deixar 40.000 euros per facturar actuacions, no? Les que han fet per Sant Joan i les futures que segur que continuarem fent durant aquest any. I només movem 40.000 i 40.000, 80.000 a cada colla pel que seria manteniment de les colles. Per tant, aquest és un traspàs conceptual dins del pressupost. I llavors, fem transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa pel valor de 85.000 euros, que és treure de partides, bàsicament de personal, on tenim retorn de baixes, etcètera, etcètera, que és de 85.000 euros, i posem 60.000 a xarxa de cultura. Com vam dir a l'inici, quan vam fer el pressupost, havíem baixat el pressupost de cultura, però estàvem pendents de l'evolució de la pandèmia i del que suposava crear actes i continuar fent actes i sent referents en el territori, en l'àmbit cultural, en tots els sentits, el fet de la despesa i de poder fer els actes. Per tant, aportem 60.000 euros més, aportem el finançament de l'Escola de Música també 9.000 euros per diferents conceptes, per una substitució pont i altres aspectes, i també, que és una partida que sempre necessita modificat de pressupost, no pot ser transferències entre partides, a manteniment d'escoles. Conscients de que tenim les dues grans inversions a l'Eladi Homs i al Baltasar Segur, però que des d'edificis van anar reparant i fent, necessiten fer coses per posar-ho tot el dia i continuar fent, i posem 16.000 euros, d'acord? Per tant, aquests serien els tres modificats que fem així a mitja legislatura de necessitats, de possibilitats, de situació amb el seguiment que hem fet del pressupost.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC té la paraula el senyor Juan Felipe Martínez.
Gracias, alcaldesa. Nuestro grupo hará por separado el punto 4, 5 y 6. La modificación de crédito 5/2021 que nos presentan para su aprobación es un suplemento de crédito para cuatro partidas del presupuesto 2021 que se financiará con el remanente del 2020. El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2020 fue de 3.251.344,97. De los que quedan disponibles 1.475.498,01. En fecha del 14 del 6, en la que se confecciona ese expediente, el Ayuntamiento no tiene aprobado el presupuesto para el ejercicio 2021. En la previsión de liquidación del presupuesto, la capacidad de financiación estimada a 31 de diciembre del 2021 es de 790.173,24 a nivel consolidado. La modificación que se propone junto con las modificaciones 1/2021 y 2/2021 es superior a la capacidad de financiación estimada. Comprobamos en esta modificación la falta de previsión a la hora de confeccionar el presupuesto del 2021, por lo que en este punto nuestro voto será no. Gracias.
Señor Martínez, por fer la defensa del 5 i 6 a seva exposició.
Nos presentan para su aprobación la modificación de crédito 6/2021, suplemento de crédito y un crédito extraordinario. Una vez analizadas las partidas, podemos entender la necesidad de rectificar estas, ya que las entidades mencionadas no pueden desarrollar su actividad normal a causa del COVID-19. ¿Esto no lo podían prever antes? Les volvemos a comentar lo mismo que en el anterior punto, la falta de previsión a la hora de confeccionar el presupuesto 2021, por lo que nuestro voto será no. La modificación 7/2021 que nos presentan es una transferencia de crédito entre diferentes partidas. En su petición para esta modificación, el regidor de Hacienda nos detalla que es necesario incrementar la partida de Xarxa de Cultura debido al sobrecoste producido en los actos culturales por las medidas que se han debido tomar en la prevención del COVID-19. En la partida de la Escuela de Música se deberá ampliar por la necesidad de la incorporación de personal administrativo y en mantenimiento de escuelas es necesario para ampliar los nuevos diferentes mantenimientos que se deben realizar antes del nuevo curso escolar. Entendemos que puede ser necesario, y lo es, pero no han dado comienzo a ejecutar el presupuesto 2021 y llevamos 7 modificaciones. ¿Es o no es falta de previsión? Disculpen por la reiteración, por lo que nuestro voto será no. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Té la paraula el senyor Javi Anglès de la CUP.
Moltes gràcies. Nosaltres farem els tres vots seguits, també. Miri, en relació al primer modificat que porteu avui al ple, el 5/2021, políticament considerem que està bé que es dediqui al romanent a noves despeses i no aixugar deute com s'havia fet fins ara. Generar i augmentar amb despesa pública és positiu i necessari. I en aquests moments de crisi social i econòmica, situar el romanent a despesa pública és imprescindible. També creiem necessari que un organisme autònom com el Patronat Municipal d'Esports rebi una nova injecció de diners. I esperem que això serveixi per fer millores i contribueixi a potenciar l'esport des d'una perspectiva social i saludable, i no només comercial. El patronat forma part de l'Ajuntament i cal equilibrar el pressupost en temps complicats com els que estem passant. Tant de bo això servís per invertir també en recursos humans i deixar de precaritzar externalitzant una part de la plantilla que treballa el patronat. Pel que fa a la modificació de la partida de l'incasol, és un deute que fa anys que calia assumir i que al final ha estat a cop de sentència i que el regularitzarem. Al final han estat més de 600.000 euros, més els costos afegits del procediment judicial i possibles indemnitzacions. Amb tot aquest modificat, ens quedarà un romanent amb poques possibilitats de seguir invertint i anar fent aportacions per urgències o per futurs modificats. No obstant, com que aquest modificat deriva del pressupost del 2021 al que vam votar a favor, el grup municipal de la CUP ens abstindrem en la votació d'aquest modificat. Pel que fa al següent, el 6/2021, es tracta d'un canvi en la forma, però el contingut és exactament el mateix. Les colles castelleres i l'Església de Sant Joan seran els beneficiaris de les quanties corresponents. Per tant, no hi ha gaire cosa a dir. Les colles castelleres seguiran rebent la mateixa quantitat econòmica que l'any corrent, igual que l'Església. Creiem que no cal repetir els mateixos arguments que ja vam dir durant la presentació del pressupost. No trobem just que aquestes entitats no els calgui apretar-se el cinturó, tal com està fent bona part de la població en aquest any tan complicat i puguin continuar cobrant en plena normalitat com si aquí no hagués passat res. Per aquest motiu, votarem en contra d'aquest modificat. Pel que fa al darrer, el 7/2021, ens alegrem que l'Escola de Música i les escoles ballenques rebin petites millores en el seu pressupost i que es vegi reflectit en les quantitats, en la qualitat dels serveis. En el cas de Xarxa Cultura no podem dir el mateix, ja que tal com van anunciar en la nostra intervenció durant el ple de pressupostos, les despeses planificades per aquest organisme són totalment irreals. Semblava que, veient el pressupost, la planificació d'actes culturals s'acabava el tercer trimestre de l'any. Així doncs, ja estem veient les conseqüències d'aquesta situació. Un primer augment de 60.000 euros per començar a cobrir la resta de l'any tal com ens imaginàvem. Així doncs, com cada any, ens tornarem a trobar amb un pressupost de cultura desmesurat. Només quedarà fer un altre modificat per tornar a posicionar-nos en els 900.000 que tenia el pressupost del 2020 i que tanta bandera vau fer quan aquest any 2021, en la presentació del pressupost, anunciava una reducció de 100.000. Un pressupost exagerat que no fomenta espectacles de petit i mig format, ni l'accés a la cultura per a tothom, sinó que va dirigit exclusivament a sectors molt concrets de la població. Per tot això, ens abstindrem d'aquest modificat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Té la paraula la senyora Cristina Laiz.
Gracias, señora alcaldesa. Nuestro posicionamiento con respecto a los tres puntos será de votar en contra. Seré muy breve. En el punto número 5, el uso del remanente deja a este en una situación bastante, podríamos decir, precaria para poder abordar cualquier tipo de urgencia que pueda servir a futuro. Lo hemos mencionado varias veces. Primero, antes de nada, en esta pandemia hay que mantener los puestos de trabajo. Y sí estamos de acuerdo en que el ayuntamiento lo ha hecho, pero no estamos de acuerdo en la forma en la que ha puesto en marcha los mecanismos para que, por ejemplo, en el patronato de Sports se mantuviera la plantilla, que era necesaria, pero hubiera habido otra forma de hacerlo sin tener que tirar de remanente y encontrarnos ahora en esta situación que poco margen de maniobra nos deja. Es por ello que para el modificado número 5 votaremos en contra. En cuanto al 6, a pesar de que simplemente es un cambio de partidas dentro de un presupuesto para el que ya votamos en contra, somos también de la opinión de que la partida dedicada a actuaciones de collas castelleras sigue siendo una cuantía demasiado grande y más con las emergencias que hay hoy en día, por lo que esos recursos podrían ser, ante la ausencia de actividad castellera que desafortunadamente tendremos todavía en el 2021, podrían perfectamente destinarse a otras áreas con muchas más necesidades. De ahí que, como he dicho, votaremos en contra. Y en cuanto al 7, igualmente nos alegramos por la Escuela de Música. El tema del mantenimiento de escuelas es una cosa que siempre hay que reforzar, pero en un año igualmente de pandemia, en el que el presupuesto de cultura sigue siendo muy generoso, un aumento cuando todavía no se ha vuelto a la normalidad y queda mucho para ello, no vemos justificado que se siga invirtiendo e incrementando esa partida frente a unas actividades que, comparadas con un año normal, no hay mucha diferencia presupuestaria con lo que se invertía pues, hablemos del 2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Laiz. Señor Barberá.
Martín, no se te oye.
Perdoneu. No, de dir, bueno, una mica cada grup el que ha dit, no? És a dir, la candidatura d'Unitat Popular ha mantingut una mica un criteri igual que el pressupost i, per tant, té un posicionament. Podem no compartir-lo del model. Jo diria que qui va fer bandera de que baixava el pressupost de cultura va ser la candidatura d'Unitat Popular, no pas nosaltres, perquè nosaltres era un esforç que fèiem per equilibrar el pressupost, sabent que afrontàvem un any difícil, que no sabíem com evolucionaria i que en tot moment vam dir que nosaltres apostàvem pel model cultural, que no és el seu, en una part determinada, i que nosaltres, si feia falta, aniríem apostant també per cultura. Per tant, nosaltres no vam fer pas bandera de que baixàvem cultura perquè ens dolia molt baixar cultura. D'acord? La bandera no la vam fer nosaltres. Vostè sí que van intentar dir que baixaven i que... Nosaltres bandera d'aquest no. La resta, bueno, la seva posició davant dels castells és una, nosaltres completament és una altra, totalment diferent, ens aporten molt a la ciutat en tots els sentits, cohesió social, integració, imatge, etc etc. I som al quilòmetre zero del món casteller i continuem apostant en aquest sentit. I respecte al patronat, una intervenció correcta, vostès el model d'externalització és un, però en tot cas accepten de que mantinguem la línia del patronat. La senyora Laïz, bé, fa un any i mig deia que havíem de fer servir el romanent i ara diu que en tenim poc i justet. Bé, si en tenim poc i justet, precisament és perquè vam fer un modificat d'un 1.063.600 euros dedicat a barri antic, habitatge, ajudes Covid, a fer els plans que hi havia pendents de joventut, de mobilitat i el que seria d'habitatge, i que, per tant, hem posat diners per ajudar els comerços, per ajudar la indústria, per ajudar a les empreses de transport, per ajudar els autònoms i del món cultural. Per tant, estem treballant amb el romanent. Precisament, el que ens ha permès el romanent i que el govern més progressista de la història suspengués, no eliminés, però suspengués totes les limitacions a l'administració local que teníem i a la gestió local, ha sigut poder fer servir el romanent pel que creiem que havíem de fer servir. I precisament hem esgotat fins a un límit sostenible, no és que no tinguem marge, sostenible, el fet de que el romanent l'hem de fer servir per sortir de la crisi. Per tant, vostè em parla de que, és a dir, destaca molt el romanent que tenim, que és de més de 700.000 euros, no és despreciable. Recordem que l'any 2019 vam utilitzar per projectes 780.000 euros de romanent per fer les ajudes Covid i per fer altres mesures, a més de reduir ingressos com és la zona del que seria les terrasses, etc etc. És a dir, hi ha diferents mesures que totes elles sumen uns diners que hem treballat. Per tant, hem fet servir el romanent que teníem i que venia d'una bona gestió precisament per sortir i fer front a tota la problemàtica que tenim sobre la taula. I si no ho posem en guanys, jo diria que si els posem d'aquí 2 o 3 anys, esperem que hi hàgim sortit d'aquesta situació, no? Per tant, aquí... Respecte al senyor Juan Felipe, que és buscar tot el negatiu dels informes, bueno, la previsió. Bueno, doncs és que en farem molts de modificats, senyor Juan Felipe. Ja veig que no podran tenir el suport en els modificats. Potser en la proposta que ens ha fet de pressupost, que jo diria que quasi que es podia votar el nostre pressupost a favor, perquè les línies són les estratègiques nostres també, en aquest sentit ens trobarem sempre amb un problema, perquè nosaltres modificarem tot allò que calgui dels excedents que tenim i sobrants que no hem de fer servir per ficar-los en aquestes línies potencials que al moment de fer el pressupost no n'hi vam poder ficar més, perquè havíem de fer les reserves per la plaça del secretari, pels llocs de treball, etc etc. Fer el pressupost té unes normes, no podem fer el que volem. Hi ha un secretari, hi ha un interventor, hi ha un tresorer que ens marquen i ens limiten, i una normativa estatal que... ataca directament les competències del municipi local, les competències locals, en què, bueno, ens movem amb això. I, per tant, quan ara tornin a sobrar partides determinades de recursos humans, sobretot, o de que alguna cosa que teníem previst no es pot fer i tal, sobre, els tornarem a posar en un altre lloc. Perquè al final són diners dels ciutadans de Valls, de les administracions que ens aporten els ingressos a l'administració local i que els hem de ficar a disposició del ciutadà de la ciutat de Valls per atendre les persones, per sortir de la crisi i per crear llocs de treball dignes i que el teixit econòmic avanci. Per tant, bé, doncs ja veiem que amb els modificats no ens entendrem de cap de les maneres, perquè si cada modificat és falta de previsió, pues en aquest cas seré culpa de tenir falta de previsió, però satisfactòriament continuarem posant els diners allà on creiem que fessin falta i siguin estratègics per la ciutat, que per això som l'equip de govern.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Senyor Juan Felipe Martínez.
Mire, senyor Barberà, seguro que, además, el presupuesto es vivo y se debe hacer todas las modificaciones que sean posibles. Pero mire, nuestra postura sería totalmente diferente si ustedes hubiesen aprobado el presupuesto en octubre o noviembre del 2020. Pero es que a 14 del 6 de este año no estaba todavía, cuando se estaba confeccionando el modificado número 5, no estaba aprobado todavía el presupuesto 2021. Entonces, perdone que le diga, pero es que siete modificados, con el presupuesto todavía sin ejecutar, entiendan que nosotros le tengamos que decir es o no es falta de previsión. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passaríem a votació, senyor secretari, primer del punt 4.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Són 11 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.
Molt bé, doncs passem a l'aprovació del punt 5, que és la modificació de crèdit número 6.
Vots a favor? Vots en contra? Vale. 11 vots a favor i 8 en contra.
Molt bé, doncs ara passem a l'aprovació del punt número 6, que és l'aprovació de la modificació de crèdit número 7.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Onze vots a favor, cinc en contra, tres abstencions.
Molt bé, passem al punt 7, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, aquestes són aquelles factures que en el seu moment de fer la feina o no hi havia partida o han arribat a l'any següent, és a dir, són despeses no aprovades de l'exercici 2020. En aquest cas és un muntant de 37.886,43 euros. Com que no s'han aprovat en el pressupost que li tocava, han de passar pel ple directament. Concretament és la tercera anualitat de Casa Cultura, allò que m'ha explicat abans de que posàvem del romanent 8.500 euros per posar-nos al dia amb el que seria la concessió de manial que tenim de Casa de Cultura per l'ampliació del Museu de Valls. Després hi ha, dins de les campanyes de promoció que es van fer de cara al comerç de Valls per tot el tema del Covid-19, hi va haver una promoció que era diferents comerços podien durant un mes o durant un temps fer propaganda TAC 12 i l'Ajuntament hi ficava una part de la despesa. No? TAC 12 oferia un preu competitiu i una part la pagava l'Ajuntament. Això ha arribat, aquesta part, sobre 10 comerços ha arribat més tard i puja a 3.823. I després tenim una segona factura de les jornades gastronòmiques del Carsot, que tot això era l'any 2020, que havia que si les fèiem un temps, si les podíem fer, si no, bueno, doncs la factura va arribar tard i puja a 5.765,65. Per tant, són tres factures que passen pel ple de feina feta i de coses que s'han executat i que estaven programades, però que en el seu moment o no es van aprovar i van arribar al 2020 o quan se van fer i aprovar no hi havia partida ja i s'han traspassat al 21.
Moltes gràcies. Per part del PSC té la paraula el senyor Juan Felipe Martínez.
Gràcies. Estas facturas que nos presentan pendientes de pago corresponden al presupuesto del 2020, en el que votamos en contra. Por coherencia con lo ya votado, deberíamos votar en contra. Pero no queremos ser un obstáculo para los industriales que tienen pendientes de cobro estas facturas. Por ello, nuestro voto será de abstención. Gracias.
Moltes gràcies. Té la paraula Javi Anglès, de la CUP.
Sí, el mateix, molt, molt breu. Nosaltres també vam votar en contra del pressupost, però per respecte a la feina realitzada ens abstindrem en aquesta votació.
Moltes gràcies, senyora
Igual, sí, d'igual manera, el treball està hecho i no tiene por qué un tercero sufrir les conseqüències d'un retraso en la gestió, por lo tanto, se tienen que pagar y por coherencia con lo que votamos en el presupuesto, aunque tenemos que votar en contra, también votaremos abstención.
Molt bé. Pues passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Onze vots a favor, 8 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 8, que és l'aprovació inicial de les bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Avui portem aprovació inicial al ple les bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms, que tenen per objecte establir les normes particulars que regulen l'activitat administrativa de l'Ajuntament de Valls i dels seus OALs relativa a les subvencions públiques, en concret a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament en el marc dels plans estratègics de subvencions vigents en cada moment, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència i amb adequació a la legalitat pressupostària. Un punt aquest darrer en el que, com ja saben i com s'ha informat en diverses ocasions, s'està treballant ja des de l'Ajuntament per tal de disposar d'un pla estratègic de subvencions. Així doncs, aquest text donarà cobertura a les diferents disposicions dineràries efectuades per l'Ajuntament, o en aquest cas pels seus organismes autònoms, a favor de persones públiques o privades, per objectius determinats, execucions de projectes o activitats, o concurrències d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, així com d'aquells premis i beques que convoqui l'Ajuntament de Valls o els seus organismes autònoms i que atorgui prèvia sol·licitud dels beneficiaris. Disposen, doncs, en les bases que acompanyen aquest acord, de tota la informació al detall que recull el mateix text, unes bases genèriques treballades intensament pels diferents equips tècnics del consistori i que recullen tot allò comú a les diferents bases de subvencions i convocatòries públiques. Poder disposar d'aquest text comú de bases aprovat permetrà un punt de partida administratiu regulat, a partir del qual caldrà només anar tramitant les respectives convocatòries, guanyant major agilitat, optimitzant els tràmits i també els necessaris calendaris de convocatòries, tramitacions i resolucions que volem que siguin més òptims, àgils i funcionals, sobretot en tot el que és més necessari que mai per l'emergència sanitària, social i econòmica que estem vivint. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Aquesta és una bona notícia. Fins ara l'Ajuntament publicava en bases i posteriorment convocatòria i aquest fet ens comportava uns períodes d'exposició pública que fan que quan es plantejaven canvis a l'hora d'adaptar bases a les necessitats del moment es requerien períodes de tramitació de mesos abans no fossin efectives, cosa que dificulta la celeritat i en molts casos es necessita. De fet, ho hem pogut viure directament amb la Covid, que ha posat de manifest la dificultat de moltes administracions en posar en marxa ajudes que calia en aquell moment que fossin ràpides. La llei de subvencions distingeix entre bases generals i específiques i també regula els seus continguts i els continguts de les convocatòries. I donat que el fet que en aquesta llei es determina que el contingut d'una base específica i el contingut d'una convocatòria bàsicament és el mateix, el que fem és emular la convocatòria al contingut d'una base específica, fet que ens permet tenir unes bases generals que ens serveixin per totes les convocatòries. Per tant, com he dit, l'aprovació d'aquestes bases generals és una bona notícia perquè ens permetrà agilitzar tràmits i també ens permetrà adequar amb més celeritat les convocatòries a les necessitats del moment. I en cas d'urgència podrem posar en marxa unes subvencions en molt poc temps. Per tant, només me queda agrair als serveis tècnics, sobretot a Secretaria, Serveis Jurídics i Intervenció, la feina que han fet per dotar-nos a tots els departaments d'aquestes bases generals, que de ben segur ens possibilitaran donar un millor servei a la ciutadania.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, té la paraula el senyor Juan Felipe Martínez.
Gràcies. Nos presentan unas bases generales de subvención en las que se debe regir el consistorio y sus organismos autónomos. Podemos entender que este es un primer paso y a la vez necesario para que las subvenciones que se propongan durante el ejercicio en curso sean más ágiles en su confección y destino final. Pero no por ello debemos olvidar que es necesaria la creación de un plan estratégico de subvenciones. En intervenciones de nuestro grupo se les ha reclamado la necesidad de tener un plan estratégico, ya que es necesario para controlar con más efectividad en su fin las subvenciones de cada ejercicio. El plan estratégico de subvenciones concreta los objetivos y el efecto que se pretende dar en su aplicación y el término necesario para su ejecución, los gastos y sus fuentes de financiación supeditados al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se aplica en el presupuesto de la corporación en cada ejercicio. Por todo esto que les detallamos, nuestro voto en este punto será de abstención. Gracias.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Catorze vots a favor i cinc abstencions.
Molt bé, doncs passem al vuitè punt, que és l'aprovació inicial de les bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms. Té la paraula el senyor Marcayala.
Que és el punt següent, el creix de l'Associació Municipal. Municipal de Protecció Civil i aprovació inicial del seu reglament. Moltes gràcies. Avui portem doncs, el ple també a debat i si s'escau a la seva aprovació la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil i el reglament que en regularà el seu funcionament. De fet, la llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya estableix el seu article 51 que els municipis amb més de 50.000 habitants, els municipis que sense arribar a aquesta població tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció i els municipis de caràcter especial han de crear una comissió municipal de protecció civil. De fet, la mateixa llei, també en l'article 17.2, estableix que els municipis amb una població superior als 20.000 habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió precisament de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correcta en llur territori dels seus respectius plans de protecció civil. És per tot això doncs, que avui es proposa al ple municipal la creació d'aquesta Comissió Municipal de Protecció Civil, d'acord amb el que estableix aquesta llei 4/1997, així com aprovar també inicialment el seu reglament i sotmetre al mateix a exposició pública. Aquesta és doncs, una eina útil i necessària per al municipi, un òrgan consultiu, deliberant i coordinador per a la planificació i el control de la protecció civil municipal, en la vetlla per la prevenció i la seguretat de la ciutat i els seus habitants, en el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre els diversos serveis municipals i entre també les diferents administracions, amb incidència en el municipi en la matèria d'anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. El text del reglament, tanmateix, també preveu la constitució dels membres de la comissió, l'objecte de treball, els grups d'estudi i el funcionament de la mateixa, entre altres. Amb l'adopció d'aquest acord i la seva aprovació, si es té en consideració pel conjunt d'aquest plenari, ens dotarem doncs, d'un òrgan al servei de la prevenció, la coordinació i la necessària seguretat de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Iala. Per part del PSC, té la paraula el senyor Albert Soriano.
Bé, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Avui, com a ple de la corporació, aprovem la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil i aprovem inicialment el seu reglament rector. Com ja ha indicat el senyor Ayala, i aprofito per desitjar els millors desitjos al senyor García, i que espero que no sigui molt greu les circumstàncies familiars que li impedeixen venir avui, com bé ha dit el senyor Ayala, és un mandat de la mateixa llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya i, per tant, és obvi que com a grup municipal no ens hi oposarem i votarem a favor, només faltaria. Però no entenem per què s'ha tardat tant en fer aquest pas, sobretot tenint en compte que fa un any i mig vam ser testimonis d'un accident fatídic a Iqoxe i, per tant, sabent o suposant que el govern en aquell moment ja era coneixedor d'aquesta obligació de constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil, doncs no entenem per què en el seu moment no va tenir la iniciativa de constituir aquesta comissió i ho fa ara el mes de juliol del mes de juny del 2021. També avancem que serem molt vigilants de que se li doni utilitat en aquesta comissió, no com passa en algunes comissions que fa anys que no estan convocades. I això és tot. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part de la CUP té la paraula el senyor Pere Vidal.
Sí. Porteu al ple la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil. Des de la CUP no ens oposem a la creació d'aquesta comissió, a part que és quelcom obligatori que ja s'hauria d'haver fet, s'hauria d'haver aprovat abans. No obstant, esperem que realment es reuneixi per tal de desenvolupar les accions que li pertoquen i pugui ser d'utilitat per al municipi, no com tantes altres comissions que creem i després queden en l'oblit, ja que no acabem visualitzant cap operativa concreta ni resultat específic. Així doncs, votarem a favor de la creació de la comissió, esperant que aquesta planifiqui les estratègies d'actuació i plans corresponents, així com que es coordini amb el personal de Protecció Civil sobre el terreny per gestionar les diferents actuacions en cas d'emergència. I ens remetem al ple del gener del 2020, quan, arrel de l'explosió d'Ikorsky, la CUP va demanar en sessió plenària i tenint en compte que a Valls ja tenim també indústria química, segons el pla SECCAT ens toca tenir un pla d'actuació municipal. Demanàvem a l'equip de govern i emplacem ara la Comissió Municipal de Protecció Civil que activi accions per garantir que el conjunt de la població conegui què ha de fer en cas d'alerta i d'emergència, mitjançant una correcta formació permanent i contínua en forma de simulacres, tallers i distribució d'informació a totes les llars. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Hi ha alguna altra intervenció?
Sí, senyora alcaldessa. Estamos a favor de la creación de esta comisión y como tal la apoyaremos. Esperemos que sea realmente constructiva y que aporte, puesto que muchas veces olvidamos, hablamos mucho de comercio, hablamos de cultura, hablamos de Castells, pero nos olvidamos una parte muy importante a lo que es referencia dentro de nuestra población y que es la industria, y más una industria química en la que son muchos nuestros vecinos que trabajan en ese sector. Y como los otros compañeros han comentado, accidentes como el Dicox el pasado año, pues bueno, fueron un punto de inflexión y han hecho remover conciencias y darse cuenta de que un sector tan estratégico debe estar seguido muy de cerca para que la seguridad de todos los ciudadanos esté garantizada. Por lo tanto, nuestro voto, como no podría ser de otra manera, será a favor de la creación de esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laiz. Si n'hi ha cap més intervenció, entenc que queda aprovada per unanimitat aquest punt. Sí? Doncs molt bé, passem a l'apartat de mocions, el punt 10. Moció presentada pels municipals de Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i la CUP per un permís de flexibilització laboral per cicles, menstruació i climateri. Té la paraula la senyora Esther Huguet de la CUP.
Molt bé, bona tarda a totes. El passat 14 de juny del 2021, el ple de Girona aprovava el primer permís de flexibilització menstrual. Un pas molt important perquè no hi ha antecedents a l'Estat espanyol de cap mesura laboral d'aquest tipus a les administracions. Així doncs, aquest permís ofereix 8 hores mensuals per faltar a la feina i que cal recuperar abans dels següents 3 mesos. Alhora, aquest permís és fonamental ja que contribueix a trencar amb el tabú que encara suposa a dia d'avui per part de la societat parlar i tractar sobre el dret a la salut de les persones amb capacitat menstruant. És necessari que les administracions públiques siguin referents en concedir permisos de flexibilització laborals per menstruació. Els cicles menstruals són processos fisiològics, naturals i no una malaltia, però en nombroses ocasions produeixen dolor físic i o daltabaixos emocionals que poden incapacitar les persones menstruants per realitzar les tasques del lloc de treball de forma correcta. La implementació d'aquests permisos és un avenç en els drets de les dones, ja que permeten conciliar el dret a la salut amb el benestar físic i emocional a la feina i, de retruc, beneficia tota la societat que contribueix a cuidar els nostres recursos humans i oferir-los unes millors condicions laborals. No obstant, la feina no acaba aquí. Cal acompanyar aquest permís de mesures pedagògiques. Per tal d'eliminar el tabú que segueix sent la menstruació en molts àmbits, s'ha d'oferir més educació sexual, tant a les escoles com entre les persones adultes, així com fer visible la regla com un camí d'autoconeixement que té molts matisos, que no han de passar per la patologització d'aquest període, però que han de servir per escoltar-se i reajustar ritmes en cas que les molèsties associades siguin invalidants o incòmodes per realitzar la nostra tasca laboral. Per tots aquests motius, presentem aquesta moció al ple de l'Ajuntament i agraïm als grups municipals de Junts per Valls i Esquerra Compromís que s'hagin unit a la nostra proposta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Junts per Valls, la paraula a la senyora Rosa Rovira.
Moltes gràcies, alcaldessa. Portem a debat al ple una moció per incloure en la negociació col·lectiva un permís de flexibilització horària pels cicles menstruants i climateri. Amb aquesta proposta volem visibilitzar que el procés fisiològic de la menstruació no és cap malaltia, però algunes vegades i amb algunes persones molt sovint pot provocar forts dolors físics i emocionals. Les persones que es veuen afectades per aquestes molèsties en els cicles menstruals han d'utilitzar dies de lliure disposició de vacances o d'indisposició quan pateixen algun d'aquests símptomes, la qual cosa evidencia la impossibilitat de conciliar amb naturalitat els cicles menstruals, que no són més que circumstàncies físiques de certes etapes de la vida. Etapes que no són considerades tabús en altres casos, com per exemple la dentició dels infants, que també es produeix, que també produeixen molèsties i que es viu amb total normalitat i no s'amaguen com s'amaguen els cicles menstruals. Cal, doncs, que es prenguin mesures concretes que permetin la conciliació de la cura i de l'espai laboral. Per altra banda, les dones pateixen no només els cicles menstruals, sinó canvis i molèsties pròpies del període entre 45 i 55, que suposa la menopausa. En aquest cas, també hi ha molèsties i canvis fisiològics i psicològics que poden també ser en algun moment invalidant i que també han de ser tinguts en compte. En aquest sentit, el passat 14 de juny del 1921, el ple de Girona va aprovar el permís de flexibilització menstrual, un primer pas important per conciliar la vida laboral en els cicles menstruals i les molèsties provocades pel climateri com una normalitat acceptada, on s'ofereix un permís de 8 hores mensuals per faltar a la feina recuperable durant els 3 mesos següents. La implementació d'aquests permisos és un avenç en els drets de les dones, ja que permet conciliar el dret a la salut amb el benestar físic i emocional a la feina. Les administracions públiques hem de ser capdavanteres en introduir flexibilitats horàries que permetin corresponsabilitzar en l'organització del treball, però a la vegada ser sensibles amb les situacions personals. Però també cal acompanyar-ho de mesures pedagògiques a la població en general, des de les escoles i en tots els àmbits, que ajudin a una desestigmatització de tot allò relacionat amb la sexualitat mitjançant l'educació sexual de manera planera, que ens ajudi a fugir dels tòpics, desgraciadament sovint, els únics recursos utilitzats per parlar-ne. És per això que portem avui a aprovació els següents acords. Incloure en la negociació col·lectiva la incorporació de l'acord de condicions laborals de l'Ajuntament de Valls el permís de flexibilització, el permís de 8 hores mensuals de recuperables trimestralment per totes les treballadores de l'Ajuntament, que siguin dones o homes trans o no binàries, sempre que tinguin dolors físics o malestars emocionals que els suposin una incapacitat per desenvolupar les seves tasques de treball durant els cicles de menstruació climateri. I en segon, promoure les activitats formatives sobre els cicles, la menstruació i el climateri a la ciutat de Valls, amb especial incidència a les escoles i als instituts de la nostra ciutat, per fomentar el coneixement del propi cos i el seu funcionament, per tancar l'estigmatització dels tabús. I agrair a la CUP i a Esquerra poder haver presentat junts aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Bertanyà.
Moltes gràcies. En primer lloc, reiterar els agraïments que també han fet les companyes de la CUP i de Junts en el fet d'haver pogut consensuar i haver presentat aquesta moció de forma conjunta. Segons les dades, entre el 25 i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea. Un tema encara avui tabú i que s'ha tractat d'invisibilitzar durant dècades. De fet, entre l'1% i el 15% de les dones que pateixen dismenorrea també pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment. Patir dolor durant la regla és un fet que s'ha normalitzat socialment, però que no ho és, i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixin dolor menstrual hagin d'amagar-ho i fer veure que no passa res, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines. Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament la bretxa laboral i significant un nou sostre de vida dins de les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 12 dies l'any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació al climateri, en cas de que es necessiti, té una conseqüència positiva en la relació amb la reducció d'aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere. Des de la Regidoria d'Igualtat, creiem que calen fer passes decidides cap a la igualtat efectiva entre les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, i aquest és un pas més. D'aquí la proposta que alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica, i les seves treballadores fa anys que poden gaudir d'aquest permís en diversos formats. Un cop més, les veus de col·lectius i moviments feministes que reclamen la necessitat han estat capdals. És el cas de l'intersindical CSC, que va iniciar la campanya Fora tabús, guanyem drets, per més retribuït de menstruació i climateri. Gràcies a aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Girona va aprovar el permís que tots vosaltres us heu referit anteriorment. Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d'aquest dret en legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d'un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre Ajuntament iniciï els treballs preparatoris per fer possible l'aprovació d'aquest permís retribuït d'almenys 8 hores al mes, de forma conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i els llocs de treball de l'Ajuntament. I si és el cas i es manifesta aquesta voluntat, doncs portar a terme la proposta, com recull el primer acord que ens combina a fer-ho i a portar-ho a la mesa. Per tant, esperem poder-ho aprovar i fer realitat aquest permís el més aviat possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, té la paraula la senyora Assumpció Fernández.
Sí, moltes gràcies a tots i totes. Es calcula que entre el 45 i el 95% de les dones que tenen la regla tenen dolor menstrual. Tot i aquesta prevalència tan alta, sovint els professionals sanitaris, els investigadors i fins i tot alguns grups de dones l'ignoren perquè està molt normalitzat. La fisioterapeuta especialitzada en salut de la dona, Marta Galobardes, diu que, tot i que és habitual que la regla faci mal, com diuen les xifres dels estudis, no hauria de ser normal. Si apareix dolor, segons aquesta experta, sovint és que el cos ens intenta dir alguna cosa que no hauríem d'ignorar. En altres temes, tots sabem que el dolor és un senyal d'alarma del cos i una mena d'avís que ens fa parar i preguntar-nos què passa. Així doncs, per què no passa això amb el dolor de la regla? Amb el tema de la menstruació tenim un problema de biaix de gènere, perquè tot i que afecta moltes dones, s'ha estudiat molt poc. Els dolors de les dones, com el part o la menstruació, els tenim tan normalitzats que a més en parlem molt poc. Si se'n recordeu d'un anunci de fa uns anys a la televisió, es pintava de color blau els anuncis de compreses i et preguntaven de què feien els moguts. Fa molt poc, per exemple, que hem començat a parlar de les copes menstruals. Cal fer, doncs, com ja ha comentat abans alguna altra companya, molta pedagogia de tot plegat, ja que és molt tabú encara. Si el dolor és agut, si no ens deixa fer la vida diària o és molt repetitiu, s'hauria de revisar. Al darrere d'aquest dolor hi poden haver patologies com l'angiomatrosi, els quistes ovàrics, una patologia del sòl pelvià o fins i tot una alimentació pèssima. I és un error no investigar aquest dolor i recórrer directament a mètodes com les pastilles anticonceptives. Des de les administracions públiques s'ha de fomentar que les dones es puguin fer les proves que calguin per tal de descartar un problema de salut que no es resoldrà amb 8 hores de permís retribuït i que després s'ha de recuperar, sinó amb un tractament específic per tenir una qualitat de vida. D'altra banda, quan el dolor baix és emocional, s'hauria de garantir el servei d'atenció amb el professional terapèutic. Des del feminisme socialista no volem posar pedaços ni ser còmplices de polítiques de grans titulars però que no ataquen l'arrel dels problemes que pateixen les dones. Volem incorporar la visió feminista als estudis de salut, tal com reivindica la metgessa endocrina Carmen Valls i Llobet al seu llibre Mujeres Invisibles. Viure en una societat androcèntrica i patriarcal té conseqüències en els cossos de les dones. Per a la medicina androcèntrica hi ha problemes crònics que encara són invisibles com ara la menstruació. O donen a la pacient anticonceptius o ja no es plantegen què més fer en cas d'alteracions menstruals, la qual cosa genera un greuge comparatiu cap a les dones. Tampoc volem fer polítiques que victimitzin a les dones en comptes de donar solució als seus problemes. Si hi ha dolor, s'ha d'investigar la causa i donar solucions mèdiques per acabar amb un problema que afecta greument a la qualitat de vida de la dona durant la major part de la seva vida. I si hi ha un daltabaix emocional, ha de poder-se sol·licitar ajuda terapèutica per tal de treballar aquesta situació. Dit tot això, el vot del nostre grup municipal serà d'abstenció, ja que la demanda del permís de flexibilització laboral pot ser un primer pas per a visibilitzar la realitat de moltes dones. Però com que pensem que no deixa de ser un pedaç, que no solventa l'arrel del problema, que a vegades ens victimitza i que no dona solucions de salut integrals per a les dones que pateixen dolors o daltabaixos emocionals per aquesta causa, per això serà aquesta la nostra votació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Cristina Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Es un tema complejo, es un tema complejo porque afecta a las mujeres, es un tema evidentemente de género y responde, como ha dicho bien el señor Cartaña, a una necesidad. Es un hecho, y también lo ha dicho la señora Asunción Fernández, que la regla causa dolor y un dolor no solamente viene asociado por el hecho de la regla, sino que va más allá e implica que el cuerpo se queja ante algo que no va bien. Es por ello que ante esta moción nosotros nos abstendremos, pero no solamente por estos temas. Agradecemos que se haya presentado y el debate que se ha generado, porque visibiliza un tema del que la gente no quiere hablar y ha quedado patente viendo la cara de varios regidores que es un tema que incomoda muchas veces, no porque sea un tema en sí incómodo, valga la redundancia, sino porque se ha ocultado y se ha generado tanto tabú alrededor de él que en muchos países, ustedes ya lo saben, el hecho de ser mujer y tener la regla te considera incluso algo impuro, que no puedes participar en reuniones, no puedes ir a los servicios religiosos, sobre todo en el mundo árabe. Sigue siendo como algo que te estigmatiza y el hecho, y es una excusa muchas veces, uy, parece que tengas la regla, algo que es peyorativo hacia la mujer simplemente por un tema fisiológico que pasamos todos los meses. El tema de los dolores es algo que se ha hablado mucho de porcentajes, se ha hablado mucho de estadísticas y yo por una vez lo voy a hablar en primera persona. Yo he sufrido dismenorreas más de 20 años en mi vida. Dismenorreas que me han incapacitado, que me han hecho faltar al trabajo, que me han hecho cancelar incluso viajes relativos al mundo laboral, reuniones, y hay que avanzar mucho en la conciliación. Esto es un primer paso, pero no creo que sea ni mucho menos suficiente. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que basar en el entendimiento de muchas partes. Evidentemente, la mujer en este momento va al frente de este, no quiero llamarlo lucha, pero sí de este tema. Pero las empresas tienen que poner mucho de su parte. Tienen que hablar los sindicatos, tienen que hablar los departamentos de riesgos laborales, tiene que haber consejo médico, porque un dolor de regla abarca muchas patologías. Y se tiene, evidentemente, que hablar con todas las partes implicadas y se tiene que definir cuál es el alcance de lo que una modificación así puede generar, porque hemos hablado tanto de problemas físicos como de problemas psicológicos. Lo dicho, agradezco que se presente la moción, porque es una necesidad, como repito, ha dicho el señor Cartaña, pero todavía es un punto de partida hacia algo que tiene que quedar mucho más definido antes de que nosotros podamos votar a favor. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Hi ha alguna altra intervenció? Senyora Rovira?
No, només volia introduir un matís sense ànim de polèmica. Aquí a la moció el que parlem d'incloure la negociació col·lectiva. Per tant, el que pensem és que portarem aquest permís a la negociació col·lectiva i aquestes coses que han anat sortint, evidentment, que s'hi poden incloure. Però també vull fer constar una cosa. Jo entenc que aquesta moció la presentem per allunyar una miqueta de les molèsties que poden produir els cicles menstruals del que és la malaltia, perquè evidentment aquelles malalties produïdes pels cicles menstruals han de ser considerats patologies i evidentment han d'anar acompanyats d'una baixa i d'un seguiment mèdic. Estem parlant de coses diferents, entenc jo. Però bé, només dir que evidentment que s'ha d'anar avançant amb això. Jo crec que aquest permís pot aportar aquesta corresponsabilitat a l'hora de gestionar l'organització del treball i crec que pot ser bo. Només era una opinió.
Moltes gràcies. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra. Abstencions. Vale. 14 vots a favor i 5 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 11, que és la moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana Compromís per Valls i la CUP per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria. Té la paraula el senyor Pere Vidal.
Bona tarda. La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història. Durant el segle XV, moltes van ser acusades injustament de provocar la mort i destrucció, i se les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable. La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests crims inversemblants eren les tortures més terribles. Aquelles dones van ser el boc expiatori d'una societat convençuda de l'origen malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-les. Catalunya va ser un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. A Valls, durant els anys 1548 i 1550, diverses dones, el nom de les quals desconeixem a dia d'avui, van ser jutjades pel Consell Municipal. Al Camp de Tarragona, una trentena de joves van ser jutjades pel Sant Ofici de la Inquisició de Barcelona entre el 1548 i 1549. La majoria van ser reconciliades després que els confisquessin els béns. D'altres van ser condemnades a assots, 6 van ser executades i una d'elles, Beneta Burgacera, va morir a l'hospital segurament a causa dels turments. Totes elles ja havien estat jutjades anteriorment per un tribunal seglar, que va traslladar el cas a la Inquisició. Tot aquest cúmul d'injustícies ha portat a la revista Sapiens a impulsar la campanya No eren bruixes, eren dones. L'objectiu és impulsar un acte de justícia històrica, així com recuperar la memòria d'aquelles dones innocents i promoure la reparació i dignificació de la seva figura. En aquest sentit, avui presentem aquesta moció al ple perquè creiem que és necessari conèixer el passat per seguir reivindicant el present, perquè volem solidaritzar-nos amb aquelles zones de Catalunya i del món on hi va haver una quantitat més elevada de tortures i cremacions de dones i perquè volem denunciar que avui dia encara queda molta feina a fer i davant qualsevol episodi de discriminació i criminalització de dones ens hi trobaran de cara. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts per Valls, té la paraula la senyora Laia Castells.
Sí, nosaltres només una petita esmena de matís sobre aquesta moció, que si ho veuen correcte els companys de la CUP per poder-la votar en la seva totalitat, era de canviar en el punt segon, on hi diu instar l'IEF a impulsar una recerca, de canviar l'instar per proposar. Només aquest punt, nosaltres votarem a favor de la moció.
Sí, ho veiem correcte, sí.
Molt bé, doncs per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, la paraula la senyora Maria Gavarró.
Sí, moltes gràcies, bona tarda. Nosaltres també veiem bé aquest canvi. No eren bruixes, eren dones. Així es diu la campanya que la revista Sapiens ha llançat amb l'objectiu de dignificar, reivindicar i reparar la memòria de les dones que van ser acusades de bruixeria durant els segles XV al XVIII i que han estat molt poc visibles al llarg de la història. Entre el 1450 i el 1750, moltes regions d'Europa van patir la cacera de bruixes. Es calcula que 110.000 dones van ser processades i que hi va haver-hi 60.000 execucions. A Catalunya, més de 1.000 dones van ser perseguides i es van produir més de 700 execucions documentades, una xifra que fa feredat i que ens converteix en un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. La repressió va prendre un caire generalitzat i massiu durant els anys 1616-1622. Les encausades, en la seva majoria, eren dones pobres, sovint ancianes, que vivien soles i no tenien una xarxa familiar que els donés suport. Immigrades, guaridores, remeieres, llevadores, vídues, marginades i dones considerades conflictives eren víctimes fàcils en un context de crisi econòmica. Tots els mals de l'època, als quals no se'ls podia donar explicació, els eren atribuïts a elles. A Catalunya, la iniciativa de la repressió va partir sovint de les mateixes comunitats locals i no pas de la Inquisició, i els processos van ser realitzats per tribunals locals i sense garanties jurídiques. Les tortures van ser habituals i la majoria de les encausades van acabar a la forca. aquestes dones van quedar per sempre més estigmatitzades per tota la societat. La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones hem estat sotmeses al llarg de la història. El seu pecat, el de les suposades bruixes, era ser dones diferents, no encaixar amb els estàndards de les dones d'aquell moment ni de la societat en la qual els va tocar viure, i per això eren acusades de totes les desgràcies als mals de l'època. En una societat misògina, ben poques veus es van alçar en aquell moment contra aquesta barbària. Per això creiem que ara és l'hora, en un exercici de justícia històrica, de reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d'una persecució que va dur a l'assassinat de milers de dones arreu del món. I per això els grups municipals de Junts per Valls, CUP i Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís per Valls, ens adherim a la magnífica iniciativa de la revista Sapiens presentant conjuntament aquesta moció i agraïm a Junts i a la CUP l'entesa per presentar-la. Però aquesta moció també és una forma de reconèixer les aportacions de les dones al llarg dels segles i de reivindicar totes les que han estat reprimides al llarg de la història. El sistema punitiu s'ha anat desenvolupant històricament a imatge del sistema patriarcal i tenia un objectiu clar: encarrilar les dones que s'han desviat del camí de la submissió i la dependència. En tenim molts exemples al llarg de la història, el més recent el del franquisme, que es va encarregar d'humiliar les dones per haver transgredit els límits de la feminitat tradicional durant la Segona República. Aquest reconeixement és imprescindible per transformar imaginaris culturals i avançar en una societat on les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats. Per construir una Catalunya lliure i democràtica on la justícia social esdevingui real per a dones i homes, cal recuperar la història de les dones. La història de les dones també és la nostra història. No eren bruixes, eren dones. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gavarró. Per part del PSC té la paraula el senyor Assumpció Fernández.
Sí, moltes gràcies. La cacera de bruixes va ser un fenomen intens a Catalunya. A les àrees pirinenques va tenir unes característiques endèmiques al llarg dels segles XV, XVI i XVII. I puntualment en aquesta darrera centúria va afectar la pràctica totalitat del país. En concret, en tan sols 6 anys, del 1616 al 1622, es van produir més de 400 execucions, segons l'historiador Joan Reclà, tot i que alguns documents coetanis les deliven a més de 1.000. La revista Sapiens publicava al març un número especial que reunia les investigacions dels historiadors Agustí Alcoverro i Pau Castell, els dos principals especialistes en la cacera de bruixes que es va produir a Catalunya entre els segles XV i XVII. És a partir de la campanya que impulsarem mitjà No eren bruixes, eren dones, que el grup municipal de la CUP ens planteja aquesta moció. Els components del nostre grup municipal no podem deixar d'estar a favor de qualsevol iniciativa que vulgui sensibilitzar, dignificar i reparar aquests punts crítics que com a poble i com a societat hem tingut en el passat envers les dones, el qual en aquest cas es va perseguir i matar sols pel fet de ser-ho, utilitzant l'argument de la bruixeria i els seus suposats prejudicis en un context d'ignorància i superstició. Però en aquesta línia de defensa també hem de pensar en els atacs, per exemple, dels col·lectius de dones sufragistes que van reivindicar el nostre dret d'exercir el vot, originats als Estats Units a finals de la dècada de 1840, o les lluites feministes en qüestions relacionades amb la sexualitat, bàsicament l'accés a mètodes anticonceptius i el dret de votar en cas d'un embaràs no desitjat, com per exemple amb el manifest dels 343 del 1971. És per aquestes raons i pel que ja hem comentat en anteriors mocions d'aquest estil, en referència a utilitzar-les per a debatre, treballar i aconseguir punts a favor de la millora de la qualitat de vida dels vellens, que és el que nosaltres voldríem assolir com a grup municipal, ens abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Cristina Laiz.
Gracias, señora alcaldesa. Es bueno que se eche la vista atrás y se aprenda historia, porque uno siempre debe aprender de los errores del pasado. Y es cierto que el trato a las mujeres en el siglo XV, XVI, en muchas épocas de la historia, cuando uno lo compara hacia la labor que se está haciendo en el siglo XXI de visualización, de que la mujer ocupe el lugar que realmente le corresponde como un igual ante el hombre, es importante. De todas maneras, este tipo de mociones no son mucho del agrado de nuestro grupo municipal, básicamente porque estamos en el siglo XXI. Y hace 500 años, pues ocurrían hechos que evidentemente cuando los vemos con el cristal que vemos hoy en día, este tipo de actuaciones son totalmente juzgables, reprobables y hoy las cosas no serían así. Creo que se ha mejorado, aunque queda mucho que mejorar. Yo quise hacer una pequeña reflexión ante la presentación de este tipo de mociones y pensar que lo que estamos viviendo en este último año, pensar en que llevamos más de 80.000 muertos, que estamos en pandemia, hombres y mujeres que han sufrido, que están sufriendo, que sufren precariedad, mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en esos confinamientos, y darles desde aquí un recuerdo, más allá de mujeres que sufrieron hace 500 años, que se les acusó de brujería y que hoy en día tenemos mujeres que lo están pasando igual de mal, que hay que darles soluciones porque viven a día de hoy con nosotros, más allá de irnos a épocas tan pasadas. No sé, yo ya he oído en este pleno hablar de Torquemada, de la Inquisición, de muchas épocas de la historia franquista, pero pediría que miráramos en el presente y sobre todo al futuro, y que de esos errores que se cometieron aprendiéramos para hacer que entre todos vayamos hacia adelante. Y en este caso, las mujeres, que es lo que se quiere reivindicar hoy con esta moción, cada vez tengamos unas mejores condiciones y una igualdad, tanto en lo personal, profesional, en lo laboral, en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, como he dicho, nuestro voto será de abstención. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Doncs, passem a votació, fent aquesta esmena al segon punt. En lloc de posar instar, posarem proposar. D'acord? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Catorze vots a favor i cinc abstencions.
Molt bé, doncs passaríem als 12 punts, que és prems i preguntes. Hi ha algun prec per part del PSC? Senyor Soriano.
Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres tenim un prec en relació als actes que s'han fet i que es tenen previstos en motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Enguany considerem que una celebració per un dia tan important com és el 28 de juny ha quedat com a molt descafeinat i ha passat certament desapercebut. Sembla que vostès s'hagin conformat en penjar una bandera al balcó, moure una etiqueta per les xarxes i muntar una xerrada temàtica, crec que és el dijous demà a la tarda, que ja ens sembla bé, vull dir, no ho critiquem pas, però ens sembla que és insuficient. No dubtem que vostès tinguin un compromís amb el col·lectiu i amb la causa i amb els drets de la gent que vi, però, com si podem dir, d'altres forces presents en aquest ple, però sí que creiem que ha sigut insuficient. La pandèmia no ha de ser una excusa per fer lo mínim i ho hem vist en que altres ajuntaments i municipis de la nostra vegueria han fet actes, han fet lectures a manifestos com han fet altres el 2019, així com altres tipus de concentracions. I a més, fa una setmana vam celebrar la Festa Major, on va ser quasi molt propera a la normalitat. Que no ho critiquem tampoc, però sí que a vegades les comparacions són força odioses. I aquí el prec és que l'any que ve treballin perquè el 2022 es commemori un dia de l'orgull LGTB en condicions en alçada de circumstàncies. Especialment tenint en compte que els últims mesos han sigut uns mesos negres pel col·lectiu LGTB degut a l'increment del nombre d'agressions LGTB-fòbiques i de la difusió del típic discurs homòfob de l'ultradreta catalana i espanyola. I, a més, des d'ahir que tenim un motiu més per celebrar aquest dia com degut a l'aprovació del Consell de Ministres de l'avantprojecte de llei trans. Per tant, el prec és aquest, que l'any que ve facin un gran dia de l'orgull que crec que aquesta ciutat s'ho mereix. Gràcies.
Molt bé. Per part de la CUP, senyora Huguet, hi ha algun prec?
Sí. Nosaltres havíem entrat una pregunta És possible, això?
Ho respondrem amb preguntes, ara estem a precs.
Perfecte, perfecte. Doncs la CUP ara emet dos precs, un en relació al servei de neteja i recollida de la brossa i jardineria, que han estat de vaga indefinida des del 23 de juny, quedant suspesa, que no desconvocada, dos dies després a valorar en assemblea la proposta de l'empresa. A posteriori, després d'acceptar les millors, llavors sí, van desconvocar la vaga indefinida. Com a resposta, l'empresa va estar fent maniobres molt bèsties de coacció a les treballadores a nivell individual, vulnerant així l'emparament constitucional de protecció que té el dret a vaga. Des de la CUP sempre estarem al costat dels treballadors i les treballadores. Si ara hem tingut aquesta situació és perquè el 2005, l'equip de govern d'aquell moment, Convergència i Unió, va signar el contracte mixt per la construcció i explotació de l'aparcament del Pati, l'explotació de Sant Francesc i la concessió dels serveis públics municipals de recollida i transport de residus, la gestió de la deixalleria, la neteja viària i la conservació i manteniment de les zones verdes del municipi. Un macrocontracte que, analitzant-lo amb el pas dels anys, hem pogut anar veient la seva inoperabilitat i la pèrdua de drets dels i les treballadores. Una empresa que gestiona un servei públic ho fa des d'una perspectiva mercantilista i més una gran empresa com Ferrovial. Actualment les treballadores es troben immerses en una incertesa brutal, ja que no saben qui les subrogarà i sota quines condicions ho farà. La jardineria i la brossa són serveis públics i tenen una afectació a tot el poble. La ciutadania té dret a comptar amb un poble net i un personal laboral que hi treballa amb drets. Per tant, volem reiterar una vegada més les conseqüències que comporta externalitzar serveis públics i instar, aquí va el prec, a l'equip de govern a replantejar el plec de clàusules i apostar perquè s'internalitzi el servei i s'aposti per una gestió directa, ara que estem a punt de posar fi a aquest macrocontracte de la brossa després de 16 anys i emblindi i garanteixi la seva qualitat. I un segon prec. Des de la CUP volem denunciar que aquest any a la Festa Major no hi ha hagut un punt lila i per això us fem aquest prec. Us volem recordar que les agressions es poden produir en qualsevol espai. No fa falta que hi hagi aglomeracions ni concerts a gran escala. Les dones necessitem tenir i consolidar un punt de referència físic on acudir si som agredides. Demanem que establiu accions decisives per combatre les agressions masclistes que patim les dones, també en temps de festes, i que sigueu més precisos en el llenguatge dels lemes que heu anat publicant a les banderoles penjades. I us recordem que tocar o grapejar no és una invasió d'espai, sinó una agressió. Una invasió d'espai és que t'obris de cames al transport públic o que ocupis més espai del que et pertoca a la taula. Però tocar o grapejar és una agressió i cal anomenar les coses pel seu nom. Gràcies.
Molt bé, senyora Laiz, té algun prec, no? Doncs molt bé, passem a respondre les preguntes que han entrat. Té la paraula el senyor Marcaiana.
Sí, bona tarda de nou. Passaré a donar resposta a la pregunta formulada per escrit pel grup municipal de la CUP. A la pregunta rebuda sobre si aquest Ajuntament ha rebut cap demanda o denúncia pel fet que l'àliga de la ciutat surti amb un colom viu al bec i després d'haver consultat aquest mateix matí el Departament de Serveis Jurídics del mateix Ajuntament, almenys en el que fa referència a la present o a l'anterior legislatura en les que he tingut responsabilitats, en aquest cas al capdavant de l'àrea de cultura, dir-vos que la resposta és que no ens consta que s'hagi rebut cap demanda o denúncia judicial per aquesta qüestió. I a les dues preguntes que també fan referència, en aquest cas sobre quin és el moment processal d'aquestes demandes o denúncies i quin resultat han obtingut, doncs la resposta en aquest sentit és el mateix, perquè, com els deia, no tenim coneixement de que haguem rebut cap denúncia o demanda judicial que hi faci referència. I el mateix en la tercera qüestió, en aquest cas sobre si ha comportat cap despesa econòmica, que òbviament doncs, en aquest cas tampoc, perquè, com els deia, no tenim coneixement de que n'hagi rebut cap. Gràcies.
Moltes gràcies. I té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Passo a donar resposta a les preguntes formulades pel grup de Ciutadans. ¿Cuál es el motivo de la Regidoria de Educación de nuestro Ayuntamiento para solicitar este estudio? Les preguntes fan referència a l'estudi que es va fer sobre l'ús del català en els patis de les escoles. La Regidoria d'Educació i Política Lingüística tenia coneixement de l'estudi de la Plataforma per la Llengua sobre els usos del català entre joves als patis dels centres educatius de les zones urbanes de Catalunya que evidencia que només un 15% de l'alumnat parla català en aquest espai. Teníem interès, doncs, a detectar en quin grau els joves fan servir el català als centres educatius de la ciutat, o sigui, que volíem saber d'una manera empírica si és certa la sospita que molts tenim, que darrerament s'observa que la llengua en relació que impera als patis de les escoles i els instituts sol ser el castellà. Es tractava d'aconseguir una mostra de la realitat lingüística dels joves de Valls i la comarca. La segona diu qual és el motiu per el que han sol·licitat els datos per sesgo de sexo. No s'han demanat les dades. De fet, l'Ajuntament no ho ha fet. Simplement, en tot l'estudi sociolingüístic es disseminen les dades per tantes variables com sigui possible, sempre que aquest fet no perjudiqui l'observació i si poden ser d'interès. En aquest cas, com que la diferència era significativa i la mostra era prou bona, s'han pogut publicar perquè tenen un interès sociolingüístic que pot ser interessant per a la comunitat. La tercera, ¿cuál es el motivo por el que han solicitado los datos por nivel formativo? El mateix, com s'ha demanat explícitament. Perdó, el mateix, no s'ha demanat explícitament. Cal remarcar que amb les restriccions de la Covid, sortides d'esbarjo en horaris diferents, ens ha estat possible establir aquesta diferència. I com en la resposta anterior, com que les diferències eren molt substancials, s'han publicat disseminades perquè tenen un alt interès sociolingüístic, a banda que permeten tant a l'Ajuntament com a l'empresa responsable de l'estudi afinar més l'actuació. A banda, ens permet observar una tendència que és un fenomen que ja comença a la primària. La quarta és qual ha sigut l'import que l'Ajuntament de Valls ha gastat en aquest estudi. La campanya ha tingut un cost de 7.260 euros. ¿Cómo se ha decidido la adjudicación de la campaña a la empresa que lo ha realizado? La diagnòstica sociolingüística s'ha encarregat a la mateixa empresa que havia fet l'estudi en l'àmbit de tot Catalunya. ¿A qué empresa se le ha asignado la realización del mismo? A Plataforma per la Llengua, una ONG de la societat civil formada per diverses associacions i persones que comparteixen un objectiu comú, garantir la presència del ple dret de la llengua catalana en tots els àmbits. La setena, ¿se ha informado a las asociaciones de padres y madres de este estudio en el cual se iba a encuestar y observar a sus hijos menores de edad dentro del recinto escolar? No se n'ha informat perquè no n'hi ha hagut cap necessitat. Les direccions dels centres docents tenen autonomia per prendre decisions que creguin més encertades i adequades en benefici dels nois i les noies. De la mateixa manera que no se'ls informa de cap altra acció que des de l'Ajuntament es promou entre els estudiants en els centres docents a fi de conèixer o analitzar-ne les actituds i comportaments. I, a títol general, cal tenir present que el model lingüístic en l'àmbit educatiu de Catalunya fins ara ha rebut moltes lloances i entre moltes raons per la funció de cohesionar la societat, que és ben bé la raó per la qual es va idear el sistema i convé no oblidar-ho en cap moment. I ja està.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Doncs ja no hi ha cap més tema a tractar. S'aixeca la sessió. Bona tarda a tots.